Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ara de seguida parlem del Mobile World Congress, que s'inaugura just en aquests moments a les 8 del matí, que portarà 100.000 persones fins a la fira per veure els avanços tecnològics de l'elit. Tenim mobile fins al 2029 i això és un èxit per Barcelona i pel país. Ara de seguida hi anem en directe, però abans hi ha un cas novel·lesc que ha esclatat a Madrid. On si no? Aquest anomenat cas Koldo. Koldo García resulta que era un assessor del qui era ministre del PSOE, José Luis Ábalos. El cas Koldo és la investigació oberta per l'Audiència Nacional per presumptes cobraments de comissions il·legals en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Koldo García era la mà dreta en aquella època de José Luis Ábalos, en aquella època era el ministre de Transports, i unes gravacions en una marisqueria de Madrid que s'anomena La Chalana haurien estat la base de la investigació de l'Audiència Nacional que va començar ara fa 2 anys. Per això, Pedro Sánchez assenyala José Luis Ábalos i li demanarà la dimissió ara com a diputat al Congrés. D'això se'n diu presumpció de culpabilitat, és a dir, assenyalar algú abans d'aprovar-se qualsevol fet. Per què ho fa això Sánchez? Evidentment, com a tallafocs de determinada premsa conservadora de Madrid que voldrà fer contrapès amb la història del germà d'Isabel Díaz Ayuso i les seves provades comissions en època pandèmica del coronavirus per la gestió també de mascaretes. Estem arribant, en general, a uns límits democràticament intolerables. No he vist a la meva vida a José Luis Ábalos cara a cara. No sí, de debò, ignoro si l'hem entrevistat, com en l'acudit de l'Eugenio, cap o una vegada. Però ens hem de posar al seu costat si creiem en l'estat de dret. En una època en què tot va massa de pressa i on la porqueria és acumulativa per llançar-la dels uns als altres i dels altres als uns, és intolerable que hi hagi destitucions preventives, destitucions per si de cas. És assenyalar-los en una societat cada vegada més inculta políticament i que funciona a cop de tuit, situats en barricades entre els meus i els dolents i, sobretot, que es queda només en l'epidermis de la notícia, és a dir, en el titular, sense arribar no només ja a llegir el text, sinó ni tan sols a llegir el subtítol. Si José Luis Ábalos ha posat la mà a la caixa o ha fet els ulls grossos, ho han de dir els tribunals. Assassinar políticament algú per blindar qualsevol presidència és una derrota global, perquè això vol dir que a tothom se li pot moure la cadira pel senzill motiu de passar per allà o de que eres assessor, amic o familiar d'algú. Ábalos plegarà, però la injustícia serà majúscula. I una injustícia feta a algú és una amenaça per tota la societat. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
A la teva terra, que és dilluns 26 de febrer del 2024.
I avui s'esperen xàfecs localment amb tempesta i calamar-se a les comarques de Girona i a la tarda també arribaran en punts de les comarques de Barcelona i també s'esperen ruixats al Pirineu, vent de mestral i tramuntana i ambient semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla un carril a la Ronda de Dalt per un accident a Horta i encara s'hi acumulen 9 quilòmetres de molta congestió des d'Esplugues de Llobregat en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Mobile World Congress obre les portes a aquesta hora del matí ja fa 18 anys. Hosti, 18, eh? Tio, pensava que la música era el que ens posava a lloc pel que fa al pas dels anys, però veig que també el mobile pot servir de referència. Per tant, assoleix amb aquesta edició la majoria d'edat de qui és que se celebra a Catalunya. Però aquesta edició podria batre tots els rècords. Fins ara, la més multitudinària va ser la del 2019, just abans de la pandèmia del coronavirus, on hi va haver més de 100.000 assistents, una xifra que aquest 2024 es pot quedar curta. No en va, el Mobile és el congrés més gran que acull Catalunya. Desembarca la Fira de la Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, amb 2.400 expositors que ocupen tots 8 pavellons. El Mobile és el referent mundial del sector de la telefonia amb grans marques multinacionals com Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi, Meta, Microsoft i un llarg etcètera. Ara bé, hi ha una dada molt important. El 60% d'aquestes empreses ja no són directament del sector del mòbil, un detall que evidencia la influència que el Congrés té més enllà de les companyies estrictament telefòniques. L'arribada d'aquesta gran onada de congressistes deixarà un impacte econòmic de més de 460 milions d'euros, una pluja econòmica que, si sumem totes les edicions des del 2006, supera els 5.800 milions d'euros.
Aena, aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
Ja fa alguns minuts que el Mobile World Congress, 5 minuts concretament, ha obert postes i es comença a notar el formigueig de congressistes que tenen pressa per ser els primers a entrar. Anem cap a les portes del Mobile, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Allà hi tenim en directe la Montse Martí. Montse.
Doncs, entrada de por aquí ja als accessos al Congrés. Totes les xifres del Congrés Mundial dels Mòbils, ara ho deia, són espectaculars. La meitat dels prop de 100.000 assistents al Congrés són directius d'empreses procedents d'arreu del món. Aquest any torna completament ja aquí a Fira Gran Via el congressista asiàtic, amb marques que s'incorporen fins i tot de nou, com China Telecom. Portes endins, què s'hi veurà en aquest Mobile? Doncs aquest any la intel·ligència artificial serà una de les protagonistes estrella. A Fira Gran Via s'hi veuran els primers telèfons ja mòbils equipats amb intel·ligència artificial, com el Samsung Galaxy AI, l'S24, on la nova tecnologia ja s'integra completament al telèfon i no només a través d'aplicacions. El director general del Mobile World Capital, Francesc Fajula, deia a RAC1 que la intel·ligència artificial tot just, però, arrenca en aquest sector.
Transformarà la societat més aviat del que ens pensem a uns nivells bestials. Ja ho estem veient en el dia a dia. Els mòbils ja no en el cloud, no? Ja no has d'utilitzar una aplicació, sinó directament en els mòbils començarem a trobar assistents basats en intel·ligència artificial, no? Que donen un servei que és infinitament millor del que estàvem veient fins ara.
Aquesta edició també es parlarà de 6G. Les operadores ja treballen amb aquesta nova generació de xarxa, tot i que el 5G encara no s'ha consolidat del tot. Sobre les xifres colossals al Mobile, per exemple, es calcula que es connectaran més de 48.000 dispositius al wifi del recinte, amb pics de 18.000 connexions simultànies i un clàssic de cada Mobile. El gran absent torna a ser Apple. Les altres marques no el troben a faltar, però el Mobile sempre ha dit que si algun any vol venir, serà benvinguda.
Com tothom que vingui per aquí. Benvinguts, passeu, passeu, que cantava el gran Cisa. Pau Relat, president de la Fira de Barcelona, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Estem a les portes del Mobile més multitudinari de la història, sens dubte, o no, encara?
És altament probable que sí, estem convençuts que serà una magnífica edició i que tornarem pràcticament als nivells de pandèmia.
Aquest any el Mobile es podrà celebrar, diríem que sense mal de caps, perquè si abans si no era un all, era una ceba. Va ser la pandèmia, també van ser diverses manifestacions, vagues de taxistes. No sé si això dona tranquil·litat una mica a l'organització.
Jo crec que hi ha dos aspectes que donen molta tranquil·litat. En primer lloc, com vostè comentava, la repercussió que té l'esdeveniment en tota la ciutat, i no només la ciutat, sinó tot l'àmbit territorial del país. Tots els agents implicats han entès de la importància pel desenvolupament econòmic i l'impacte que després tindrà això sobre la gent, en primer lloc. I en segon lloc, hi ha un efecte que fa que els últims dos anys estem gaudint especialment de la celebració de l'esdeveniment, que és la renovació i la declaració de facto de Barcelona com a seu permanent del Congrés, amb el qual els catalans, que solem ser sempre pessimistes i veiem la part negativa tot plegat, des del moment en què ens vam garantir la permanència del Congrés aquí amb la signatura del contracte l'any passat, doncs estem gaudint molt més de l'esdeveniment sense patir per què passarà en un futur.
Seu permanent del Congrés, és a dir, això, clar, jo em pensava que era fins al 2029.
Hi ha un contracte de renovació fins al 2030 amb pròrrogues automàtiques que de facto signifiquen que Barcelona és la seu permanent del Congrés.
Per tant, no té cap mena de dubte que el Mobile ja és de Barcelona?
No tinc cap mena de dubte, sí, sempre sí, seguim fent les coses de la forma que les venim fent, és a dir, treballant amb excel·lència, amb coordinació amb totes les administracions i els agents de la ciutat, i seguim sent una institució que dona totes les garanties als organitzadors de l'esdeveniment a la GMA de que som el millor lloc per fer-ho. Per tant, el fet de que tinguem el contracte, el fet de que siguem seu permanent, no ens eximeix d'un nivell màxim d'exigència a la nostra pròpia organització per ser excel·lents en la gestió de totes i cada una de les edicions que celebrarem.
Però això és un èxit monumental, senyor Relat. Entre altres coses, parlo d'èxit monumental perquè ja no és només sempre aquest pols en Madrid. És que aquí hi ha uns països que són els països àrabs que calés, vaja, ens guanyen, però de distància sideral.
però jo crec que hem de mirar les coses des d'una altra perspectiva, des dels actius importants que té aquesta ciutat, que s'està convertint en una referència mundial en quant a lloc per celebrar els grans esdeveniments mundials de referència dels diferents sectors que volen créixer, que es volen internacionalitzar, que es volen globalitzar, i Barcelona té uns actius incomparables que no es poden comprar amb tots els diners del món. Per tant, un recinte firal únic, un equip de gestió fantàstic i una ciutat i una col·laboració institucional que és molt difícil de trobar en molts altres llocs.
L'ampliació que s'està fent de la fira es fa pensant en el mobile perquè també pugui créixer o perquè hi ha cua per fer grans esdeveniments de fires a Barcelona?
Miri, l'ampliació de Gran Via i la modernització del recinte de Montjuïc s'està fent per cobrir de forma absoluta la missió de lo que és la nostra institució. Fira Barcelona té com a missió fer o ser el motor del desenvolupament econòmic i social del territori, i això ho fa amb la celebració dels esdeveniments. I com volem ser un actor firal de referència al món internacional, necessitem créixer. I per créixer necessitem recintes que creixin amb la seva extensió, i això ens permetrà no només que els grans esdeveniments com el Mobile es quedin a Barcelona perquè els oferim capacitat de créixer amb nosaltres, sinó la capacitat de captar altres esdeveniments mundials de referència e inclús, repeteixo, amb el nou Hall Zero del recinte de Gran Via, que el tindrem acabat a finals del 2026, ens permetrà celebrar dos grans esdeveniments en paral·lel.
Uh-huh. Clar, és que ara, per exemple, després d'aquest ja n'arriba un altre pràcticament consecutiu. Aviat arriba Alimentària.
Absolutament, el dia 18 de març inaugurem Alimentària. I tot això, deixi'm dir-ho, és possible gràcies a l'excel·lent feina que fa l'equip de fira i especialment l'equip d'operacions, perquè aquí la gent només visualitza la setmana de celebració del Congrés, però aquí, previ al Congrés, hi ha una feina vull dir, ingent de muntatge de tots els estants i tot el recinte firal i una feina de desmuntatge. Per tant, en la mesura que siguem àgils i eficients fent aquesta feina, habilitem més dies hàbils per poder celebrar els esdeveniments en el recinte de en els recintes de fira.
Què necessita Catalunya per acollir més congressos com aquest? Ens cal, per exemple, un aeroport amb més capacitat?
Aquí el que ens cal és ser coherents. I quan dic coherència em refereixo a si hem pres la decisió que volem que Fira de Barcelona sigui un referent mundial en la celebració d'esdeveniments, fem una ampliació per cobrir i per donar resposta a aquesta voluntat estratègica clara de seguir creixent en l'àmbit internacional. Després el que hauríem de fer és de dotar-nos de les infraestructures adequades per permetre que aquest visitant internacional que volem que vingui pugui arribar. Per tant, és evident que un aeroport amb molts més vols intercontinentals és una necessitat absoluta que té la ciutat i que té també la nostra institució.
Ahir vaig veure una doble pàgina a La Vanguardia sobre un anunci que posava Barcelona amb el Mobile, Primavera Sound, Fórmula 1, Manifesta, Copa Amèrica, Smart City Expo, Cruïlla, Premier Padel, Sant Jordi, Sonar, Festival Grec, La Mercè, Llum Barcelona, Marató de Barcelona i molts més. Era un anunci amb el BCM, amb Fira de Barcelona, amb Barcelona Turisme i l'Ajuntament de Barcelona. Li estem traient molt partit a la ciutat de Barcelona o encara queda marge de maniobra per tenir-ne més?
Jo crec que Barcelona té un marge de maniobra per fer el que es proposi. Els actius que té la ciutat són únics i són molt valorats, i això és especialment rellevant per la gent que ve de fora. Nosaltres a Fira tenim una màxima, que és que quan algun organitzador d'esdeveniment decideix venir a Barcelona després d'un procés on hem competit amb les grans ciutats de referència del món i d'alguns països que vostè mencionava abans, sempre els hi preguntem el per què han decidit Barcelona. I et dones compte de com valora la gent de fora coses que la gent de la pròpia ciutat moltes vegades no ho tenim en consideració. I per tant, jo crec que Barcelona té uns actius que li permetran fer allò que es proposi.
Uh-huh. Miri, aprofitant la benentesa que el tinc, com veig aquest anunci d'ahir que vaig llegir als diaris amb la Fira de Barcelona com a marca també, em surt diversos esdeveniments, el Mobile, la Primavera Sound, el Manifesta, la Copa de l'Amèrica, etc, i surt Fórmula 1. No sé si la fira té alguna cosa a veure amb l'organització de la Fórmula 1 Catalunya.
No, en aquests moments no té res a veure, però si en algun moment hi hem de sumar esforços, allà hi serem.
Per cert, sap els números ja d'aquesta edició del Mobile, senyor Pau Relat, o no?
No, els números els donarà l'organitzador, que és la GSMA, els donarà quan finalitzi l'esdeveniment, però una mica per les referències i les grans xifres que comencem a sentir, crec que serà una magnífica edició.
Esperem que així sigui. Pau Relat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més aquí al Món RQ i que, efectivament, sigui un gran èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Un Mobile que cada any passa s'allarga una mica més. De fet, gairebé podríem dir que ha arrencat aquesta nit passada perquè moltes marques aprofiten que els congressistes aterren a Barcelona durant el cap de setmana per organitzar esdeveniments i presentacions el diumenge al vespre, hores abans de la inauguració oficial. És el cas de Xiaomi, Honor, l'antiga filial de Huawei, que ells ja van presentar les seves novetats, les que des d'avui i fins dijous que ve exhibiran al recinte de la Fira de la Gran Via. Ens en fa un repàs el Víctor Endrino.
Dos grans del top 5 han donat a conèixer els seus dispositius de gamma més alta. Per començar, Xiaomi ha revelat la sèrie 14, un any més en col·laboració amb Leica per aconseguir una de les qualitats fotogràfiques més avançades en un mòbil. Laura de Benito és responsable de comunicació de Xiaomi a Espanya.
Com no podia ser de otra forma en la sèrie 14, incluyen Leica, sobretot les fotos i con el vídeo. Este año sí que vamos, apostamos muy fuerte por la cámara, por la tecnología y por la innovación, incluido con el Ultra, por supuesto.
L'Ultra és el Xiaomi 14 Ultra, el model més potent de la marca que fins ara no s'havia venut fora de la Xina i ara arriba al mercat global. I, per cert, també ve amb intel·ligència artificial per fer aquelles fotos que alguns consideren massa perfectes i també per expandir fotos amb contingut generat del no-res. Per la seva banda, Honor, antiga filial de Huawei, ha presentat el Magic 6 Pro, un telèfon que es pot controlar amb la vista. I en rellotges intel·ligents, Xiaomi n'ha presentat dos, la xinesa OnePlus també va presentar ahir el OnePlus Watch 2 amb sistema operatiu de Google i Amazfit ha anunciat la incorporació per primera vegada de la intel·ligència artificial a un rellotge per poder-lo controlar només amb la veu.
Jesús. Ara l'Endrino parlava de com les marques estan integrant la intel·ligència artificial als mòbils i als rellotges. És la prova que aquesta tecnologia serà la gran protagonista d'aquesta edició del Mobile World Congress. Ahir, de fet, ja va centrar bona part dels discursos del sopar oficial que se celebra a la vigília de la inauguració del Congrés. Pere Aragonès va sopar amb Pedro Sánchez i Felip VI en un acte al MNAC. El president del govern espanyol va aprofitar el seu discurs per anunciar la creació d'un nou model de llenguatge d'intel·ligència artificial entrenat en castellà, en català, en basc i en gallec.
Vamos a trabajar en estrecha colaboración público-privada con el Barcelona Supercomputing Center y la Red Española de Supercomputación, junto con la Academia Española de la Lengua y con la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas cooficiales.
Però algunes veus també van reclamar garanties que l'ús de la intel·ligència artificial no se'ns escaparà de les mans. És el cas del rei d'Espanya o de l'alcalde de Barcelona, que van fer una crida a lligar el procés tecnològic al progrés social. Informa Jordi Claret.
Sí, de fet, aquesta va ser la tònica de bona part dels discursos que es van recitar ahir abans del tradicional sopar de benvinguda del Mobile World Congress. El primer en intervenir va ser l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va insistir en la promoció de polítiques que acompanyin l'avanç de la tecnologia.
What is most urgent is to protect...
El més urgent és protegir els nostres infants de les xarxes socials i les pantalles. Això vol dir educació i també seguretat. Que quedi clar, no hi haurà transformació digital sense progrés social. El repte és transformar aquest concepte en accions i polítiques concretes.
Els parlaments van concloure amb les paraules de Felip VI, que en el mateix sentit va fer èmfasi en cuidar la seguretat, una de les grans amenaces del progrés tecnològic.
We must never forget that...
No hem d'oblidar mai que cada passa que fem endavant ens ha de permetre preservar la seguretat i els drets individuals de tots els ciutadans i, finalment, del conjunt de la societat.
Of society as a whole.
Tot plegat en una vetllada que va plegar centenars de convidats i que també va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Un aragonès que va decidir no participar en el besamans amb Felip VI. Qui sí que ho va fer, a diferència de la seva antecessora, Ada Colau, va ser l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Hores abans del Congrés, al dinar de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, el president aragonès havia anunciat que els pròxims pressupostos del govern de Catalunya inclouran una partida de més de 1.000 milions d'euros en innovació i digitalització.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024 superarà per primera vegada en la història els 1.000 milions d'euros destinats a recerca, desenvolupament i innovació. Una mostra de l'aposta d'aquest govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement i una mostra també de que sabem prioritzar els recursos allà on hi ha més retorn.
Que l'edició d'aquest Mobile World Congress pot ser de rècord ho demostra l'activitat a l'aeroport del Prat, que aquest cap de setmana ha superat els nivells de vols i viatges d'abans de la pandèmia del coronavirus. El sector de l'hostaleria també s'està posant les botes. Els hotels de Barcelona i Rodalies freguen aquesta setmana el 100% d'ocupació amb preus disparadíssims. Allotjar-se a la ciutat de diumenge a dijous costa de mitjana 300 euros per nit, un 30% més que l'any passat. Però és que quedar-se a dormir a l'hotel Portafira, que és aquest hotel que està situat just al davant de les portes de la Fira de Barcelona, pot arribar a enfilar-se fins als 4.000 euros la nit. 4.000 euros la nit. Pels congressistes que no han pogut reservar una habitació al costat del Mobile, la Generalitat reforça el transport públic. La L8, una de les línies més utilitzades aquests 4 dies, doblarà la capacitat dels combois i multiplicarà les freqüències diàries. TMB també ha reforçat el metro i han oliejat autobusos directes per connectar la plaça Espanya de Barcelona amb la Fira Gran Via amb un interval d'entre 5 i 10 minuts. En temps de tertúlia, cap a les 10 aproximadament del matí, anirem fins al Mobile World Congress per descobrir totes les novetats que s'hi presenten i veure fins a quin punt les riuades de congressistes fan pensar que aquesta edició del 2024 superarà tots els rècords d'assistència.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Per cert, el Mobile World Congress té un espai bessó dedicat a les startups, les empreses tecnològiques que tot just comencen a caminar. És el 4 Years From Now, un aparador dissenyat perquè les companyies més petites captin inversors i clients. La intel·ligència artificial també serà la protagonista d'aquest espai i, de fet, aquest matí La Vanguardia ja avança que s'hi presentarà una nova eina que podria transformar de dalt a baix les consultes mèdiques a Catalunya. S'anomena Relistent i és una espècie d'aplicació que fa servir la intel·ligència artificial per transcriure qualsevol conversa. El Departament de Salut l'ha estudiat de prop i ara estudia comprar-la per implementar-la a tots els CAP del país. Un cop en marxa, Relistent revolucionaria les consultes mèdiques perquè els metges de capçalera ja no haurien d'apuntar tot allò que els explica el pacient. En tindríem prou col·locant un micròfon a la taula que transcriuria la visita i ompliria automàticament l'historial clínic del pacient. El doctor només hauria de revisar l'informe elaborat per Relistent i donar-hi l'okay. Amb aquesta nova tecnologia, els metges que farien doncs estalviar-se fins al 60% del temps que ara han de dedicar a la burocràcia o a la paperassa i, per tant, en tindríem més per atendre els pacients i anar fent via. La idea del Departament de Salut és començar a testejar Relistent el juny que ve en una prova pilot. Si funciona, l'any que ve, el 2025, es podria estendre a tots els CAP i després directament als hospitals de Catalunya. Aquesta no és l'única app que recorre a la intel·ligència artificial per millorar l'atenció sanitària o mèdica. Una empresa de Catalunya també ha participat en la creació, atenció, d'uns mitjons intel·ligents, mitjons, que poden predir quan caurà una persona que pateix demència o que pateix Alzheimer. Els mitjons mesuren la freqüència cardíaca o la suor del pacient i si detecten alguna alteració avisen els seus cuidadors a través del telèfon mòbil. De moment els estan testant en un assaig clínic que s'està fent al Regne Unit. Ho amplia aquesta barbaritat, però que a la vegada és magnífica, el Lluc Corominas.
L'empresa catalana que ha fabricat aquests mitjons és Unimedia Tecnologia amb seu a Castelldefels. Ho ha fet colze a colze amb la companyia anglesa Milbotics. Els Smart Socks, com s'han batejat els mitjons, funcionen mitjançant uns sensors que, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, mesuren aspectes com les pulsacions, la suor, la temperatura corporal o el moviment. Quan s'alteren alguns d'aquests paràmetres, avisen els cuidadors perquè puguin actuar a temps. Els impulsors expliquen que volen prevenir situacions d'estrès de les persones amb Alzheimer o demència que poden derivar en conductes agressives, caigudes o lesions. L'executiu en cap d'Unimedia, Jaume Vidal, explica a RAC1 per què han decidit aplicar aquesta tecnologia en uns mitjons.
Ja s'ha fet proves abans amb braçalets i altres tipus de dispositius que quan una persona amb demència entra en un estat d'estrès se'ls arrenqui o realment aquests dispositius acaben provocant estat d'estrès. I amb els mitjons això no passa, perquè són algo que és còmodo i se n'olviden que els porten.
Per desenvolupar-los s'ha comptat amb un finançament superior als 600.000 euros. De moment es troben en fase d'assaig clínic al Regne Unit, on es preveu que surtin al mercat aquest estiu. A Catalunya arribarien el 2025.
A partir de les 10 anirem a passejar pel Mobile World Congress per veure què trobarem en aquesta edició d'enguany. Però hi ha més temes que avui parlarem, evidentment, a la tertúlia del món RAC1. Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Josep Martí i amb l'ull de polla el Tian Riba. En parlàvem al davantal. Pedro Sánchez sembla decidit a fer dimitir José Luis Ábalos com a diputat del PSOE a les pròximes hores. Segons expliquen La Vanguardia i El País, el president del govern d'Espanya no vol que se'l pugui relacionar de cap de les maneres amb el cas Koldo, que investiga Koldo García, qui va ser assessor de l'exministre socialista per haver-se enriquit durant la pandèmia del coronavirus amb la venda de mascaretes. La Moncloa vol que la sortida de José Luis Ábalos serveixi com a tallafocs perquè la polèmica no vagi en augment i no s'agreugi, alhora per demostrar que, a diferència del PP, el PSOE té tolerància zero amb la corrupció. Per això aquest matí es reunirà l'executiva del Partit Socialista per buscar una sortida a l'exministre de Transports. A la reunió no hi serà Pedro Sánchez, que estarà inaugurant el Mobile World Congress. Es preveu que el secretari d'organització, Santos Cerdán, sigui qui porta la batuta. Qui porti la batuta. Ara bé, de moment Ábalos continua ferm en la intenció de no dimitir, insisteix que no ha comès cap delicte i que ell no està investigat. Tot i això, veu com el PSOE i el govern d'Espanya cada cop són més insistents a l'hora de pressionar-lo. El mateix Pedro Sánchez, aquest cap de setmana, en un acte de la Internacional Socialista a la capital d'Espanya, ho deixava clar, tot i no mencionar el nom d'Ábalos.
Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga.
Déu-n'hi-do, el que deia. A les últimes hores, la dirigent socialista i ministra portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, també demanava no deixar ni passar ni un als corruptes, i mentrestant, el Partit Popular continua sucant tipà i ja acusa Pedro Sánchez de liderar una organització corrupta i criminal. Déu meu, des de Madrid, Roger Parciba.
Sí, la ministra portaveu tampoc esmenta Ábalos, reitera el caigui qui caigui de Pedro Sánchez i contesta el Partit Popular amb l'argument del i tu més.
Desde luego el Partido Socialista nunca le va a dar lecciones. Un partido que sigue tomando decisiones desde una sede que está pagada con dinero B y desde un partido político que la única lección que puede dar es la lección desde la mentira.
Un Partit Popular que a través de la vicesecretària d'Organització Territorial, Carmen Fúnez, acusa Sánchez d'estar extorquit, primer per Puigdemont i ara diu per Ábalos, i demana respostes al president espanyol.
Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? ¿Des de cuándo conocía estos hechos?
El Partit Popular diuen que Sánchez no fa dimitir Ábalos perquè té coses a amagar i exigeixen saber més.
De fet, el PP té intenció d'esprèmer al màxim la polèmica i continuarà exigint respostes. Demà passat, a la sessió de control del govern espanyol, tant el PP com Vox plantejaran fins a 6 preguntes sobre el cas Koldo. Començarà el torn de preguntes Alberto Núñez Feijó, que es dirigirà a Pedro Sánchez per qüestionar-li textualment quants escàndols pot suportar el seu govern. A més, llegim el Confidencial que des del PP també parlaran amb tots els grups parlamentaris per intentar aconseguir una investigació sobre el cas al Congrés dels Diputats i, si poden, perjudicar la relació del PSOE amb els seus socis parlamentaris. Tot plegat, recordem, després que la setmana passada detinguessin l'exassessor d'Ábalos, Koldo García, i una vintena de persones més. Acusaven Koldo García d'haver fet de mediador per haver aconseguit contractes de venda de mascaretes, entre d'altres, a ports de l'Estat, a DIF o als governs socialistes de les Canàries i les Illes Balears, a canvi de comissions milionàries. Avui, la premsa de Madrid en dona més detalls i el Confidencial explica que Pedro Sánchez ja tenia sobre la taula la denúncia contra Koldo García des del 2020. Segons aquest digital, l'home que va portar el cas al Tribunal Suprem també hauria enviat tota la documentació que va entregar la justícia al president del govern d'Espanya. Si es confirmés la informació, això podria explicar per què Pedro Sánchez va fer plegar José Luis Ábalos com a ministre el 2021. En aquell moment va ser un cessament que a ulls de l'opinió pública era dificilíssim d'explicar perquè Ábalos sonava fins i tot per ser ministre de Defensa. A banda, El Mundo acusa avui la presidenta del Congrés, Francina Armengol, d'haver adjudicat a dit una de les compres de mascaretes en què es va enriquir Koldo García, en total per un valor de 3,7 milions d'euros. El diari també explica que les mascaretes que van arribar eren de tan baixa qualitat que encara a dia d'avui la majoria no s'han fet servir mai i estan apilades en un magatzem del govern de les Illes Balears. Avui, a les ràdios de Madrid, hi ha unanimitat a l'hora de demanar que José Luis Ábalos dimiteixi. Comencem per la SER, Àngels Barceló.
Pedro Sánchez no puede dejar pasar un día más sin encapsular y cortar de raíz cualquier caso de corrupción que afecte al Partido Socialista. Si no lo hace, estará comprometiendo los principios que le llevaron a la Moncloa. Ser implacable ante la corrupción. Mandar el mensaje de que la corrupción en el PSOE es cortada de raíz, sea quien sea el que tenga que caer. Y si no lo hace, y si no lo hace rápido, todo su discurso en esta materia quedará en papel mojado. No sirve ser implacable solo con la corrupción del otro. Es con la propia, con la que se tiene que demostrar el compromiso. Ábalos no puede seguir manteniendo el acta de diputado del PSOE si el PSOE no quiere abrir una nueva vía de agua con la que no contaba en este turbulento arranque de legislatura.
Déu-n'hi-do. O sigui, Barcelona, la Ser demanant la... que plegui Ábalos i a la COPE Carlos Herrera.
Lo único que pondría en riesgo esta legislatura son los socios de Sánchez. En solo 100 días de gobierno, Sánchez solo sabe que Puigdemont no se deja camelar con eso del gobierno progre y tal que cual, quiere lo que quiere. Bueno, cuanto más débil vea a Sánchez, más subirá el listón de exigencias. Y para mantenerse, Sánchez más le dará. Sin más. Con lo cual no tengan sueños húmedos acerca de eso. Ahora, eso sí, el PSOE está en demolición.
Carlos Alsina, Onda Cero, diu que la duresa de les paraules de Sánchez contrasta amb la passivitat de les seves accions.
Para demostrar que es implacable, el presidente ha declarado que hay que ser implacable. Pues caer, es verdad que hasta ahora pues no ha caído nadie. Y para demostrar que quien la hace la paga, el presidente ha dicho que quien la hace la paga, porque pagar la verdad es que no consta que de momento nadie haya pagado nada. De hecho, no consta que el secretario general del Partido Socialista haya hecho hasta ahora nada distinto que decir cosas.
I a Ràdio, Jiménez Los Santos dobla l'aposta, acusa el PSOE de corrupte i diu que la gestió del Covid mereix presó.
¿Qué es lo típico del PSOE? La corrupción. Porque primero el gobierno no quiso reconocer el virus. Luego se empeñó en que solo él podía remediarnos. Y además le encargó a Ábalos el control de las compras de material sanitario, ese que no hacía falta. De hecho, dijo Fernando Simón, que no está en la cárcel. Tampoco Sánchez está en la cárcel. Tampoco ha habido un juicio por las responsabilidades del COVID, que son de cárcel, pero de cárcel de por vida para muchos. Primero, no había virus. Después, nunca llegaría. Luego, no hacía falta material, como no había virus. Luego, nadie podía comprar material más que el gobierno de Sánchez. Y luego, el que iba a centralizar las compras de material era Ábalos. No tardaron ni medio segundo en empezar a robar.
Sobretot plegat, escoltem el comentari que signa el director d'Infolibre i col·laborador del Món a RAC1, Daniel Besteiro.
Ábalos tiene que dimitir. Un gobierno nacido de una moción de censura contra la corrupción que no ha tenido en 5 años grandes escándalos en la materia y que, por cierto, ya tiene suficientes frentes abiertos, no puede permitirse no mandar una señal clara. Si reivindica que no es como los demás, no puede comportarse como los demás. Y puede que Ábalos ya no sea ministro, pero hasta él mismo ha reconocido que si todavía lo fuera habría dimitido. Ahora tiene otro cargo público en el que perfectamente puede asumir esa responsabilidad. Es cierto que Ábalos no aparece en el sumario, pero también que si no hubiera dado poder a Koldo García o lo hubiera supervisado mejor, no estaríamos conociendo los detalles chuscos, casi de corrupto, ingenuo y menudo género, que apuntan a un enriquecimiento ilícito. Sea el hermano de Ayuso, un asesor socialista o una expresidenta del Parlamento, la exigencia debería ser taxativa. Con lo público, con lo de todos, no se juega, y menos en beneficio particular.
Sorpresa, per la demanda de dimissió global d'Ábalos, a la qual, per una qüestió d'ètica, un no hi està d'acord. Però, en fi, avui en parlarem, amb la Terribas, amb el Carol, amb la Conillera, amb en Samper i en Martí, aviam què n'opinen. I parlem també de la investigació de la suposada trama de Rússia del procés sobiranista que fa un altre gir novel·lesc. Aquest matí el País publica un informe secret del Servei d'Intel·ligència de la Unió Europea que es diu INCEN, que desgrana les maniobres del Kremlin per ficar el nas en el moviment independentista i d'aquesta manera mirar de desestabilitzar Europa. El document no fa referència a cap de les reunions que feia el president Puigdemont, que va mantenir amb enviats del govern rus l'octubre del 2017, però assenyala altres contactes que podrien anar molt bé al jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, per apuntalar la seva investigació sobre el suposat suport econòmic i militar de Rússia a l'independentisme. Què diu exactament aquest informe confidencial? Doncs que el Kremlin hauria intentat afegir llenya al foc a la crisi entre Catalunya i Espanya després del referèndum de l'1 d'octubre. El document, elaborat el novembre del 2017, és a dir, un mes després de l'1 d'octubre, identifica la presència d'individus relacionats amb els serveis d'intel·ligència russos a Catalunya. El Servei Europeu avisa que diversos agents russos van utilitzar una àmplia gamma d'eines híbrides per influir a la crisi catalana. I quines serien aquestes eines? Doncs bots russos i veneçolans que, segons l'informe, haurien amplificat els missatges a les xarxes socials per multiplicar la repercussió internacional del procés. El document també parla de reunions entre agents russos, empresaris sobiranistes i representants de la Generalitat, però en cap cas identifica els interlocutors catalans. En canvi, sí que revela la identitat d'alguns dels enviats del Kremlin a Catalunya, com Dmitri Medoyev ministre d'Ossètia del Sud, un país independitzat de Geòrgia, només reconegut per Moscou, o Alexander Seirchenko, un separatista prorrus que combatia a l'est d'Ucraïna fins que va morir assassinat en un atemptat a Donetsk el 2018. L'informe parla d'una Rússia crescuda que volia influir en els esdeveniments polítics europeus en el seu favor i arriba a afirmar, tot i que sense proves, que és molt poc probable pensar que totes aquestes activitats es duguessin a terme sense l'aprovació i el suport del Kremlin. El document del Servei Europeu d'Intel·ligència, que depèn del Servei d'Acció Exterior de la Comissió Europea, és un recull d'informacions diverses provinents d'altres agències secretes europees, però no se sap exactament qui el va encarregar. La seva filtració ara, en plena investigació de la trama russa del procés als jutjats de Barcelona, arriba 15 dies després que el Parlament d'Europa demanés aclarir els suposats vincles que hi ha entre l'independentisme català i Rússia. Tant el PP com Ciutadans com Vox fa mesos que suquen pa en aquesta trama europea per intentar desprestigiar Junts per Catalunya i posar tots els pals de les rodes possibles a les negociacions entre els de Carles Puigdemont i el Partit Socialista Obrer Espanyol. 2:45 de 9, fins a 3 jutjats catalans van descartar investigar el cas Tsunami Democràtic per terrorisme. Són 3 causes, la que investiga la manifestació a l'aeroport del Prat l'octubre del 2019, post-sentència, la mort d'un turista francès durant aquella protesta i el tall de l'AP-7 a la Jonquera un mes després. Doncs bé, tal com recorda avui el diari El País, cap dels jutges que va analitzar aquests fets hi va veure terrorisme per enlloc i van acabar arxivant les causes. Tots ells parlaven únicament d'un possible delicte de desordres públics. D'una banda, el jutjat del Prat, del Llobregat, va obrir una investigació perquè no hi havia literalment un autor conegut. Els informes que aquest jutge tenia sobre la taula són els mateixos documents dels Mossos d'Esquadra que ara el jutge García Castellón fa servir per acreditar indicis de delicte. D'altra banda, el jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat va investigar la mort del turista francès, recordeu aquell que n'hem parlat múltiples vegades, que es va demostrar, era d'un atac de cor, però va deixar en un no res el procediment perquè es va demostrar que la defunció havia estat per causes naturals i que l'home tenia problemes cardiovasculars. I finalment, un altre jutjat, en aquest cas de Figueres, a l'Alt Empordà, va investigar el bloqueig de l'AP-7 el 2019 i després d'interrogar, atenció, gairebé unes 200 persones, tant en aquell jutjat com en l'Audiència Provincial de Girona, van optar per tancar provisionalment la carpeta perquè era impossible atribuir els actes a cadascun dels investigats. Justament avui, centenars d'organitzacions i personalitats de la societat civil s'uniran al migdia a Barcelona per deixar clar que protestar no és terrorisme. Serà un acte que es farà a la plaça del Rei de Barcelona en contra de la causa oberta per terrorisme contra el Tsunami Democràtic. Té més dades Adrià Santasusagna.
Sota el lema protestar no és terrorisme s'uneixen més de 200 organitzacions i més de 200 personalitats de la societat civil, des d'Òmnium Cultural, el Sindicat de Llogateres, Top Manta, Casa Nostra és Casa Vostra, o periodistes, actors, músics i personalitats de la societat civil catalana. Tots ells es reuniran a la una del migdia a la plaça del Rei, on es llegirà un manifest sota el nom Protestar no és terrorisme, un manifest de rebuig a les acusacions per terrorisme que pateixen desenes de persones per participar en les manifestacions del Tsunami Democràtic. El manifest també carrega contra la persecució i la criminalització del dret a la protesta per part de la judicatura espanyola.
Mentrestant, víctimes del terrorisme d'ETA el 17 d'agost critiquen que es vulgui vincular Tsunami Democràtic amb el terrorisme. N'han parlat a l'Agència Catalana de Notícies Jesús Fructuoso, el germà de Juan Fructuoso, la primera víctima civil d'ETA a Catalunya, es fa creus que de qualsevol cosa se'n pugui anomenar terrorisme.
Em sembla totalment un insult cap a les víctimes i cap als seus familiars. És que al final no es podrà protestar per res. Si seguim així, inclús els pagesos també els poden dir que és terrorisme, no?
Estem parlant del germà d'una víctima d'ETA, que està dient això. El germà d'una víctima d'ETA diu pues que a tot se li està dient terrorisme. I també s'ha pronunciat a la mateixa línia Javier Martínez. Recordeu, és el pare d'aquell nen de 3 anys que va morir als atemptats del 17 d'agost a Barcelona. Acusa tots els que intenten relacionar terrorisme amb independentisme de jugar amb el dolor de totes les víctimes del terrorisme real.
Banalitzar la paraula terrorisme fa molt mal a totes les víctimes. Que condemnin persones o persegueixin persones per fer una manifestació, per sortir al carrer o per fer qualsevol cosa que potser ho estan fent cada dia i no, ho han fet moltes vegades i en diferents ocasions i anys enrere. I ara avui dia dir que això és terrorisme fa molt mal a la víctima de terrorisme. Fa molt mal.
per cert, que l'Audiència de Madrid dona 3 dies a Dani Gallardo perquè entri a la presó per complir condemna, segons explica Vilaweb. És un dels joves que la policia va detenir durant les protestes post-sentència que es van fer a Madrid el 16 d'octubre de l'any 2019. El tribunal el va condemnar 4 anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. A València, la ciutat intenta refer-se de l'incendi d'Entès que va calcinar completament una torre amb 150 habitatges dijous passat. L'Ajuntament de València preveu reallotjar les famílies afectades en un nou edifici de propietat municipal a partir de demà. És un bloc de 131 pisos al barri del Safranar que el consistori va comprar fa uns mesos per 30 milions d'euros. S'havia de destinar a lloguer social, però de moment s'hi podran instal·lar els veïns dels dos blocs cremats. Serà una solució momentàniament provisional mentre la Generalitat Valenciana aprova les ajudes que va anunciar per les famílies afectades. Són com a mínim 6.000 euros per cadascuna d'elles i d'almenys 1.000 més al mes per pagar nous lloguers. En paral·lel, als voltants de la torre calcinada van recuperar la normalitat. Avui ja s'obrirà gairebé tot el perímetre de seguretat una vegada s'ha descartat que hi pugui haver greus despreniments i s'ha desmuntat ja del tot el centre de coordinació d'emergències que es va crear just per aquest incendi. En Jordi Armenteres està tots aquests dies a València. Jordi.
Sí, queden retocs per acabar d'enllestir l'edifici del Safranar, que és a 2 quilòmetres del barri del Nou Campanar, on va passar tota la tragèdia. El nou bloc, que s'havia de destinar a lloguer social, pot ser un primer lloc per tal que hi puguin aterrar les famílies que s'han quedat sense res. Hi ha un centenar de persones que dormen en hotels i gairebé 400 més que estan allotjades en cases de familiars, d'amics o en segones residències. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ahir treia pit que s'ha fet tot en un temps rècord.
Yo espero que esta semana, mañana visitaremos las viviendas para ver cómo avanzan los trabajos de puesta a punto. Se está moblando, ya están todos los electrodomésticos puestos, luz y agua dados, y faltaría en este momento pues simplemente mesas y sillas que se están montando por parte de empresas valencianas y empresas situadas aquí en Valencia que nos están ayudando y que de forma voluntaria también se han desplazado.
Les ajudes que avui aprovarà la Generalitat Valenciana són 6.000 euros per cada família per compres bàsiques. A aquesta xifra s'hi han de sumar 1.000 euros més per cada membre de la unitat familiar, fins als 8.000 euros, i els qui necessitin pagar lloguer podran accedir a una ajuda d'entre 1.000 i 1.500 euros. 150 famílies han començat a fer tràmits per ajudes. A l'edifici hi havia 138 pisos, però els damnificats són moltíssims, perquè molts pisos tenien propietari i llogater.
La policia judicial i els bombers continuen investigant l'origen del foc. En les últimes hores els veïns han denunciat, atenció, que és per llogar i cadires, que ni els detectors, les alarmes antiincendis no van funcionar i que tampoc es van activar ni els detectors de fum ni els aspersors d'aigua del sostre que haurien d'haver regat els passadissos de l'edifici per evitar que les flames ho devoressin tot amb tanta rapidesa. De fet, l'alcaldessa de València, Maria José Català, evita especular i es limita a explicar que la policia científica està recopilant proves dins del bloc per determinar exactament el que va fallar. Mentrestant, l'equip forense ha completat 7 de les 10 autòpsies als cadàvers de les persones que van morir en l'incendi. Els resultats són concloents. A la majoria els va matar el fum, Armenteres.
Sí, són els resultats preliminars encara de les autòpsies. Les víctimes van morir pel fum de l'incendi, però no per les flames. Això ja es temia pel relat que havien fet alguns dels amics d'algunes de les víctimes que fins i tot se'n van acomiadar amb trucades a l'últim moment. Dels 10 cadàvers, a més, n'hi ha 3 que encara no s'han pogut identificar. S'hauran de sotmetre a noves proves. En una de les cantonades de la gran rotonda de davant de l'edifici carbonitzat, ahir s'hi va improvisar un memorial. Hi havia flors, espelmes i peluixos per recordar els infants que hi han mort. Des d'ahir, a més, els supervivents han tornat a l'edifici, alguns d'ells a recollir els cotxes que són a les plantes soterrades, que no van resultar afectades per l'incendi. No hi ha llum i tota aquesta operació es fa amb bombers que els acompanyen.
Avui, després de la visita de Pedro Sánchez, que hi va anar la setmana passada, anien a València a veure's amb els afectats els Reis d'Espanya. A Catalunya encara cueja un dels grans temes d'aquest cap de setmana. Els milers de conductors que van quedar atrapats durant hores dissabte a la tarda a l'AP7 entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. El Servei Català de Trànsit admet errors i diu ara que es planteja prohibir l'accés a les autopistes desviant el trànsit d'altres vies quan un temporal dificulti molt la circulació, tal com va passar abans d'ahir. Va haver una calamarsada cap a les 5 de la tarda que va deixar la calçada impracticable perquè va crear plaques de gel perilloses i ni tan sols permetia veure els carrils. Els resultats, milers de cotxes bloquejats durant 6 hores sense moure's ni un sol mil·límetre. Però res, dic amics que, vaja, tenim amics tots que es van quedar atrapats. Va ser una ratera. Trànsit s'excusa i assegura que va tallar el trànsit per motius de seguretat, per evitar accidents múltiples. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Si es produeix el xoc múltiple en aquests 2 quilòmetres ahir, esperant que no hi haguessin ferits, treure els cotxes d'allà hauria estat encara molt més complex. I per tant es talla la P7 i es promou la neteja o es demana la neteja d'aquesta via per part del titular perquè puguin circular els vehicles.
Trànsit tenia un precedent preocupant al cap, l'accident múltiple amb 16 ferits que es va produir al febrer del 2022, és a dir, fa 2 anys a l'autopista del Maresme, quan també es va glaçar la carretera a causa d'una calamarsada. Ara bé, Trànsit sí que admet que el gran problema, com avui també diu La Vanguardia, va ser la falta d'informació, no informar correctament els conductors, que és bàsicament el que de la majoria es queixaven. Informa Víctor Cullell.
Sí, sobretot amb la informació en temps real als conductors, que no van rebre cap mena d'explicació per part de les autoritats, i a banda, les recomanacions d'evitar la P7 no van arribar a la majoria dels qui s'hi van quedar bloquejats, que en alguns casos eren persones que no tenien aigua ni menjar i amb temperatures que van baixar molt bruscament. Per això la Miel va dir al Via Lliure que d'ara endavant, en lloc d'enviar avisos, es plantejaran tancar del tot l'autopista abans que els vehicles hi puguin quedar atrapats.
Nosaltres ens hem d'aplicar millores. És ser més incisius en la informació. Nosaltres informem i donem i suggerim unes vies alternatives, però només les suggerim. Potser hem de ser més contundents, si em permet la paraula, i provocar-les, aquestes vies alternatives.
La Miel també va explicar que reforçaran la informació als dispositius que inclouen navegadors perquè els conductors puguin esquivar les incidències més fàcilment.
I el Ministeri de Transports, titular de l'AP7, també ha sortit al pas de les crítiques per l'estona que va trigar a netejar la calçada. Fonts del govern d'Espanya asseguren que es va fer en el mínim temps imprescindible i es queixen que ningú els havia informat que hi hagués d'haver granissades a la zona. Junts per Catalunya no en té prou amb les explicacions d'uns i els altres i ha anunciat que demanarà al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que comparegui al Parlament de Catalunya per donar explicacions. I ja que hi som, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usars, bon dia.
Bon dia.
Aviam, diverses coses que vull preguntar. Avui sí. La primera, si repetiran les tempestes que m'han portat tants problemes al cap de setmana.
A veure, sí que s'han de repetir les tempestes. Seria estrany que tornés a caure una calamarsada just en aquest punt del país, però sí que és veritat que s'esperen ruixats ara al matí a les comarques de Girona i després s'estendran també cap a punts d'Osona, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès, i localment poden anar acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, sobretot cap a l'Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i també el Maresme. Les comarques de Ponent i del Sud farà més sol durant el matí, després a tarda també creixeran algunes nuvolades que deixaran algun ruixat al massís dels Ports i també s'esperen ruixats al Pirineu amb cota neu d'entre 1.200 i 1.400 metres. A tot plegat hi hem d'afegir el vent fort de mestral i tramuntana i unes temperatures que seran semblants a les d'ahir.
Val. Sí. De moment ja ha començat a haver-hi com a mínim una mica de xa-xa-xa,
sí.
D'acord, en el temps. Ara agafa el mapa del futur, la Mònica Usart. Què veus aquests pròxims dies?
Veig que es poden repetir alguns ruixats, però molt aïllats. És a dir, no hi ha cap situació de pluja general i generosa. Sí que demà, per exemple, s'espera neu durant tot el dia, però a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, amb cota de neu d'entre 800 i 1.000 metres. A la tarda, algun xàfec també al nord de les comarques de Girona i a la resta cel mig ennuvolat i continua el vent fort de mestral i de tramuntana. Dimecres, els ruixats concentrats bàsicament al Pirineu i a l'Alt Empordà, dijous farà més sol i divendres escaparà algun plugim, però com dèiem no veiem cap situació
i
de pluja.
I cap endavant no veu res,
tampoc, no, i les temperatures es mantindran sense grans canvis. Sí que baixen...
Ara, és un toca, no? Ara
sí,
estem
és
un toca,
no? Sí, sí que baixen demà al Pirineu, per exemple, dimecres baixen una mica més cap a les comarques del nord, pugen dijous, baixen divendres, però sempre dins del marge d'aquestes temperatures, doncs dins del que tocaria aquesta època de l'any.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:48 minuts, el Tribunal de Comptes ha arxivat la demanda d'Agbar, l'empresa que gestiona l'aigua de Barcelona, contra l'Ajuntament de la ciutat durant el mandat d'Ada Colau. Agbar havia denunciat les subvencions a entitats socials que va otorgar el govern municipal, però segons llegim el Diario, el Tribunal de Comptes considera que Agbar no ha confirmat que s'incomplís la normativa que regula qualsevol subvenció, ni tampoc s'ha provat que les ajudes no estiguessin en cap cas justificades. És la segona causa de l'empresa d'aigües contra l'anterior Ajuntament de Barcelona que tanca el Tribunal de Comptes. L'any 2021 ja va arxivar la denúncia contra els estudis de l'Ajuntament de Barcelona a l'època de Colau per municipalitzar l'aigua. Els agricultors catalans continuen en peu de guerra i aquesta setmana Unió de Pagesos i la Plataforma Pagesa es tornen a mobilitzar. Demà i dimecres volen bloquejar diversos accessos de la frontera entre Catalunya i França durant dos dies, amb el pas de la Jonquera per l'AP7 com a punt calent. També protestaran, tot i que sense imposar talls totals, als accessos d'Andorra i a la Nacional 230 a la Vall d'Aran. Les protestes seran la principal patata calenta que avui tindran damunt de la taula els 27 ministres d'Agricultura d'Europa en una reunió a Brussel·les. Estudiaran reduir els tràmits burocràtics i posar fre a l'entrada de productes extracomunitaris que no compleixin amb els requisits de qualitat que sí que s'exigeixen als pagesos de casa nostra. Ara bé, els agricultors de Catalunya creuen que aquesta trobada a la pràctica servirà, vaja, de calderilla. Adrià de les Heres.
Unió de Pagesos assenyala les institucions comunitàries com a principals responsables dels seus problemes. Així i tot, Narcís Poch creu que les conclusions d'aquesta trobada de ministres europeus acabaran en paper mullat.
Res. Així està clar. Res. I està clar perquè si esperéssim que sortís alguna cosa d'aquesta reunió, doncs no hauríem de sortir a la carretera. Però tenim molt clar que d'aquesta reunió no en sortirà res, que estan només paraules. I clar, això reflexa que els problemes doncs, no venen només a l'arrel dels estats, que una part pot sortir de l'estat, però que la principal part del problema doncs, ve d'Europa.
Són les mateixes institucions europees les que asseguren que d'aquesta reunió no en sortirà cap decisió concreta i que només servirà per debatre i identificar possibles línies de treball. Per la seva banda, la representació espanyola a aquesta trobada ja ha avançat algunes de les coses que hi reclamarà. Parlarà d'establir mesures concretes per reduir la burocràcia del sector i també per aconseguir eliminar alguns requisits mediambientals perquè els agricultors puguin rebre més ajudes dels fons europeus.
9 minuts i les 9 del matí. Per cert, d'aquí uns moments, un cas del contenidor resol. El de un oient del món RQ a qui obligaven a fer anar a Lleó per fer un tràmit de la Seguretat Social. De seguida ho expliquem aquí al món RQ. 9 minuts i les 9.
És el moment de fer la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. A Catalunya construïm el futur dels nostres infants en una escola inclusiva, de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Podeu presentar la vostra sol·licitud del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Fem l'escola que volem. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
Torna la setmana del superestalvi de Lidl Plus. Descarrega't l'app, activa els teus cupons i escaneja l'app a caixa. Tota aquesta setmana estalvia encara més amb Lidl Plus. Detergent líquid Marsella per 2,89. T'estalvies un 34%. Lidl, marca la diferència.
Mama, he llegit que l'univers és infinit. I que
el teu fill cada dia descobreix coses noves. Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre. Vine a General Òptica. Ara, amb el Pla Família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
I en 2 anys, d'assegurança de trencament.
Vine a General Òptica i aprofita el Pla Família. General Òptica, la teva mirada ets tu.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de UIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus en ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
5 minuts i les 9, el que dèiem. Suposo que recordareu un dels últims casos del contenidor del món a RAC1, el del Ramon, a qui obligaven a fer 800 quilòmetres, 800, per fer un simple tràmit amb la Seguretat Social.
Me'n vaig al carrer Calàbria,
sí,
i allà entro i parlo amb un funcionari i em quedo bastant esglaiat del que em diu.
Què et diu?
Bueno, em diu, tiene usted dos soluciones. Una es continuar escribiendo vía telemática y que le contesten cuando ellos puedan, o la segunda, irse usted a León, que le den cita previa y vaya a usted a León, porque el tema de convenios especiales, la Seguridad Social lo ha centralizado en León, para unificar criterios, em diuen.
O vas a León o res. Per un simple tràmit burocràtic. O vas allò o res, li van dir. Doncs bé, una setmana després d'explicar el cas al contenidor del món a RAC1, tachin tachan, tot desencallat. Té més dades Sergi Ambudió.
El Ramon ja deia que el seu problema es podria resoldre en un parell de matins, però feia 11 mesos que batallava amb la burocràcia. Ell tenia un conveni especial amb la Seguretat Social. El febrer del 2023 va haver de modificar-lo perquè la indemnització que cobra cada mes des que el van acomiadar va superar el màxim legal i a partir d'aquí havia de començar a cotitzar. Però tot va quedar col·lapsat i a ell ningú li explicava res. Van anar passant les setmanes, van anar passant els mesos i sempre el mateix missatge. O vas a Lleó o res. Fins que va denunciar-ho aquí al món a RAC1 i va decidir treure el cap a veure què a la seu de la Tresoreria de la Seguretat Social de Barcelona.
Vaig anar i em van dir que sí, que havien escoltat el meu programa per la ràdio i llavors em van passar amb una noia, em va sortir la Gemma, em va tractar molt bé i em va dir, mira, no et preocupis, jo t'ho tramito, et poso el sello aquí, ja m'encarregaré jo d'enviar-ho a Lleó, ja t'enviaré jo el número d'entrada i ja m'encarregaré jo de parlar amb els de Lleó, amb els companys de Lleó, perquè, en fi, perquè el cas, com és el cas una miqueta gros, doncs que ho tinguin en compte.
Doncs dit i fet, la setmana passada van confirmar-li que ja té donat d'alta el conveni correcte.
Gairebé un any esperant, un any. Explicar-ho a RAC1 i tot d'encarreglat. Ja ho sabeu, si teniu un problema gros o viviu una situació surrealista i sembla que ningú us ajuda, aviam, intentarem desencallar el vostre cas. Expliqueu-nos el vostre cas, el contenidor del món a RAC1. Amb un missatge, amb una nota de veu al WhatsApp del programa, nota de veu breu, el 669-1010, repeteixo, 669-1010, o amb un correu electrònic a elmón@rac1.net. Albert Ordóñez Feijó fregaria la majoria absoluta si es fessin eleccions espanyoles. Ara, ho diu l'enquesta que el periòdico ha encarregat a GESOP. Segons aquests resultats, el PP obtindria 10 punts més que el PSOE i tindria entre 166 i 171 escons. Això són al voltant de 30 diputats dels que té ara. Els socialistes caurien fins als 108 i 113, uns 10 menys que ara. També sumar passaria de 31 a 20, a entre 23 i 27 i Vox passaria a ser quarta força i cauria dels 33 que té ara a 18 o 22. Pel que fa a Junts per Catalunya i Esquerra, tots dos en tindrien entre 7 i 8 cadascun. El Brasil ha vandalitzat l'estàtua de Dani Alves, que hi ha a la seva localitat natal, Juazeiro, a l'est del país. Després que es fes pública la condemna a 4 anys i mig de presó per violació, l'escultura del futbolista ha aparegut embolcallada amb bosses de brossa i cinta aïllant que li tapen el cap. A més, els veïns han demanat a l'Ajuntament que la retiri. De fet, no és el primer cop que apareix així. Al setembre se la van trobar igual, però llavors la família de Dani Alves va demanar que respectés la presumpció d'innocència. I els casuals del grup criminal i més violent vinculat als boixos nois sembla que estarien controlant la majoria d'entrada de la droga a la presó Brianzú, la més gran de Catalunya. Segons llegim avui al Crònica Global, des de l'any passat es van empresonar 12 dels seus membres i s'ha disparat el nombre de confiscacions de droga a Brianzú. I els casuals presos controlen els patis i els mòduls del centre penitenciari. Ara bé, el Departament de Justícia creu que aquest augment del tràfic de drogues és cosa de la percepció del funcionariat. Aquesta nit s'han entregat a Los Angeles els Premis Spirit de Cinema Independent, uns guardons que valoren films amb un pressupost màxim de 20 milions de dòlars. La clara guanyadora ha estat Vides Passades.
There's a word in Korean, Inyon. It means providence or fate.
En tot els premis a millor pel·lícula i millor direcció, el guardó a millor interpretació se l'endú Jeffrey Wright per American Fiction. Anatomia d'una caïda ha guanyat el premi a millor pel·lícula internacional. La creu ha estat per la coproducció catalana Upon Entry, que ha marxat amb les mans buides. Tot això pel que fa al cinema. En sèries, la triomfadora ha estat...